més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
La versió més grisa, més plana d'aquest nou Sabadell també va ser suficient ahir per mantenir intacta la ratxa de jornada sense assaborir una derrota i que duri. És clau que el dia que no estàs fi, que no aconsegueixes portar el partit cap al teu terreny, quan no estàs còmode, malgrat tot, tampoc perdis. I més encara si, com ahir, és contra un rival directe que estarà com ara despenjat, no definitivament, però sí amb una bona escletxa oberta, per tal de no reenganxar-lo a la pomada. El tercer desplaçament consecutiu dels arlequinats es va saldar amb un empat a un gràcies a un jugador, Jacobo, que està com l'equip, enratxat. Ahir va ser de penal i el porter va endevinar-li les intencions, però el cacau va ser suficient per superar-lo i esgarrapar així un punt que és un tresor. No perquè calgués tirar d'èpica com el Albacete, però sí per tot el que comentàvem abans i pel que avui argumentarem durant els pròxims minuts. És dilluns, dia 21 de febrer, la tournée de més de 4.500 quilòmetres en 8 dies ha acabat i el més interessant, ho ha fet amb 5 punts de 9 possibles i la ratxa d'imbatibilitat ampliada ja a 10 partits. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, encara impressionat pel cacau de Jacobo, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que el Barcelona festeja una nova Copa del Rei de bàsquet. És la quarta dels Blaugrana en les darreres 5 temporades. L'equip de Jassi Kevichus va tornar a superar el Real Madrid ahir a la final de Granada, remuntant fins al 59-64 final. A primera, golejada del Barça, una 4 més talla. L'Espanyol va esgarrapar un punt a casa contra el segon, el Sevilla, i el derbi basc entre l'Atlètic Club i la Real Sociedad va acabar amb golejada biscaïna per 4-0, 4 gols en 20 minuts. A les 9-8 tanca la jornada del Celta Levante de Balaïdos. Ara mateix líder Real Madrid, 57 punts, 51 pel Sevilla, 46 al Betis, 42 al Barcelona i l'Atlético, l'equip de Xavi dins de la Champions. I a més amb un partit menys. Carlos Alcaraz s'ha adjudicat el seu primer torneig de categoria 500, sent el tenista més jove en aconseguir-ho. El murcià ha guanyat la final del Rio Open a l'argentí Diego Schwartzman per 6-4 i 6-2 i ja que tenim la raqueta a les mans, Paula Badosa ha escalat un lloc i ja és quarta del món, tot i l'eliminació a primera ronda de Dubai, la tenista de Begú només té per sobre el rànquing 8 a l'australiana Ashley Barty, a la bielorussa Arina Sabalenka i a la txeca Bárbara Krejčíková. Tot això en un minutet i fora de casa, aquí a Sabadell i concretament a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a Guillem Molina, jove central del Sabadell, també a Pedro Munitis, després del valuós empat d'ahir a la B-Soccer La Condomina. El Joan Fàbregas li posarà nota a Ivan Muñoz Pérez, l'àrbitre d'ahir. Molt em temo que ha sortit ben parat. Parlem del Sabadell juvenil, del Sabadell Nord, l'homenatge a Joan Murtró, en pàgina poliesportiva Waterpolo, amb el triomf al derbi femení de l'Estalpul Natació Sabadell. Tindrem karate, tindrem handbol o squash, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Luca de Vega va rescatar un punt pel Barcelona B al 94 i contra l'Albacete, el 2-2 en l'últim partit de la jornada. A la línia de la Concepción, Alberto Monteagudo ha agafat ja les regnes de la Balona en substitució de Romerito, tècnic cessat en aquesta jornada. El líder és el Villarreal B amb 46 punts. Farien el play-off si avui acabés la Lliga l'Albacete, l'Andorra, l'Atlètic Balears i l'Alcoyano i baixarien Betis Deportivo, Costa Brava, proper rival del Sabadell, UCAM Múrcia, l'últim rival, Linares i Sanluqueño.
La notícia curiosa.
La polèmica entrenadora que porta al límit joves patinadores de 15 anys. La Federació Internacional valora prohibir competir a les menors de 17 després de l'escàndol de Valieva i la seva entrenadora Eteri Tuberidze. Llegim la notícia, concretament de la ploma del sabadellenc Toni Padilla, al web del diari Ara.
De quin partit no estarem pendents?
Anem a veure si ho diem bé. 4:45, jornada 20 a Bulgària. Pirin Blagoevgrad contra Lokomotiv Sofia.
i a les xarxes socials.
Aquest sí que el diem bé segur. Aníbal Zurdo, l'exarlequinat, en un tuit respon al vídeo del Sabadell amb el penal materialitzat per Jacobo González amb el següent comentari. Al mig, gairebé sempre en un penal és gol, Jacobo. Si ho diu Aníbal, ens ho creiem. Sap el que és això de foradar porteria rivals.
Avui celebra el seu aniversari.
Parlant d'exarlequinats, un altre Carlos Clerc, ara al Levante, avui bufa espelmes.
L'enquesta.
I acabem buscant l'MVP de l'UCAM Murcia-Sabadell d'ahir. He vist uns quants vots precisament per Jacobo, per exemple. Per fer-ho, una piulada a Twitter amb el hashtag MVP946, MVP946, i el nom del jugador del centre d'esports, que per vosaltres va ser el millor ahir a la Condomina. A finals de mes, el sorteig d'una samarreta arlequinada entre tots els participants.
Hotel Suís.
En directe a l'Hotel Suís d'avui, amb aquesta ratxa ampliada per part del Centre d'Esports Sabadell, ja a 10 jornades consecutives sense perdre, evidentment una ratxa que continua portant el Sabadell al capdavant dels equips amb millor dinàmica dels 40 que formen la primera ref. Concretament, els números es fan sols. 5 victòries, 5 empats, 0 derrotes en aquestes últimes 10 jornades, és a dir, si els càlculs no em fallen, jo sóc de lletres, 20 de 30. Pau Vitori, com estàs?
No et fallen els càlculs.
És això, no?
És això, sí. El que dèiem ahir, al final és guanyar i empatar. Doncs el que seria la mitjana anglesa, si bé és cert que el Sabadell doncs, ha guanyat força fora de casa, ja vindria a ser això, cada dos partits, doncs guanyar-ne un i empatar l'altre.
De fet, tant de bo fos la mitjana anglesa literal, perquè significaria que queden molts partits a casa en el que resta de calendari, i en quant a desplaçaments, vulguis o no, d'una tongada ens hem tret de sobre tres dels feixucs, entre una cosa i una altra, més de 4.500 quilòmetres en 8 dies, però 5 de 9 en aquest tram. Ahir, en un partit, les coses com són, lletjot.
Sí, sí, força lletjot a la Condomina. Crec que Munitis ja ho va alertar prou bé a la prèvia. El Sabadell estava força cansadot ahir de l'esforç dels últims dies. Ja s'havia avisat que els jugadors doncs, físicament no estaven ni de bon tros al 100%, i ahir es va veure damunt de la gespa de l'aviso que és la Condomina. Però, com se sol dir en aquests casos i com també hem repetit per activa i per passiva, que important és rascar alguna cosa quan fins i tot no estàs bé. Ahir l'UCAM va tenir un rush inicial, com li agrada dir al nostre Aleix Muñío, doncs boníssim, amb...
The first rush, no the last rush, com diu ella en Cap d'Any Reis.
Correcte.
Va ser tram inicial, no tram final.
The starting rush de l'UCAM Múrcia va ser molt bo, amb dues ocasions molt clares en només 6 minuts. La primera la va treure a sota Txemi i Emilio Bernat. La segona va ser una errada del porter de la Vall d'Uixó, que va esmenar prou bé amb el xut de Francesc Fullana. A partir d'aquí, el Sabadell, doncs, la productivitat ofensiva gairebé res. A la primera part, un cop de cap de Jacobo a la sortida d'un córner i ja està. I a la segona sí que és cert que semblava que l'equip de Munitis havia fet una passeta endavant només sortir del túnel de vestidors, però es va trobar amb aquest gol de Mollita. És un autèntic golaç, tot s'ha de dir, de molta qualitat individual, però amb també un punt de passivitat per part de la defensa del Centre d'Esport Sabadell, perquè entre tres homes no van ser capaços d'algú tombar-lo a terra directament al mitja punta de l'UCAM. Al final, però, va poder treure petroli al Sabadell en aquesta acció que de seguida desgranarem, però d'entrada, Adri, comencem escoltant Pedro Munitis destacant la capacitat de superació de l'equip en el que era el tercer partit de la setmana, el tercer desplaçament en qüestió de 8 dies.
Otra vez más. Lo primero, la capacidad de superación que ha tenido el equipo en unas circunstancias que veníamos después de este era el tercer partido de la semana. Veníamos muy mermados a nivel físico y bueno, otra vez el equipo brutal en cuanto a la capacidad de superar adversidades y creo que la segunda parte hemos estado, yo creo que mejor que en la UCAM, así como la primera, no, yo creo que al final el empate es justo.
Doncs estic d'acord, amb l'anàlisi que feia Munitis. A la segona el Sabadell va estar millor que la primera. Una segona part també, Adri, que va ser prou complicada, perquè l'UQAM, evidentment, després del gol, es va dedicar a interrompre tot el possible el joc, que no hi hagués continuïtat. I al final el Sabadell doncs, es va trobar amb aquest penal per mans de Charlie Dean, mateixa circumstància que la primera volta. La primera volta va ser a la primera meitat, que el central anglès doncs, va cometre el penal, el va fallar, diria que va ser Joseba Muguruza.
Sí, i... no va començar, no?
Sí, i ahir doncs, només acabar, o al tram final de partit, doncs, Jacobo González, a l'estil Jurgi Otero, com bé comentaves a la Transmi.
Algú deia per les xarxes socials i per WhatsApp, i el pur estil Tanco, que evidentment va fer molta més carrera a Sabadell que no pas el jugador Vizcaí i que també xutava a trencar sempre.
Per les generacions de joves que segueixen el Sabadell,
sí,
des de fa poc.
Pels que no hem vist a Tanco xutar una falta en partit de Lliga del Sabadell o un penal, vaja, seria així. Estil Jurgi Otero contra la Cultu.
Correcte, però al final és que és un penal que el veu repetit i ara fèiem la conya abans d'entrar, que pràcticament despentina el porter de l'UQAM, perquè va amb una potència. Ells s'esperaven que Jacobo doncs, xutés al mig, però la veritat és que anava amb tal potència que era molt, 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 molt difícil de parar. Demà, per cert, Jacobo serà protagonista aquí a l'Hotel Suís, però ja avancem que el d'ahir és el seu 8è gol de la temporada, tros de temporada que està signant el jugador madrileny i fent ja els seus millors registres com a futbolista professional. El penal no va tenir cap mena de discussió, Adri. Força clar, força meridià. Ara bé, aquí podem entrar en el debat de si li perdonen aquesta acció, la segona targeta groga o no a Charlie Dean.
Per mi li perdona clarament.
I li perdona clarament, per cert, també, i fem allò un petit incís, i faig el primer spoiler, el Joan Fàbregas. L'escoltem, perquè en línies generals, doncs, va estar prou bé, Muñoz Pérez, no va tenir cap acció massa polèmica i tinc ganes de saber també on el posa en el seu rànquing de grups.
A l'UQAM Murcia Sabadell el va xiular un àrbitre. Un àrbitre amb majúscules. No era guapo, ni elegant, ni el veia escórrer d'una punta a l'altra com un atleta, ni tampoc volia ser protagonista. A la Condomina van veure un àrbitre dels de veritat, dels que parlen quan cal i dels que fan callar quan toca, dels que saben portar el tempo al partit per repartir grogues quan és de menester i estalviar-se-les quan el partit ho requereix, dels que no permeten que es posin dubte la seva autoritat, però al mateix temps no utilitzen el seu poder per fer-se respectar. A mi l'arbitratge del senyor Iván Muñoz Pérez em va provocar una hemorràgia de plaer. Es va erigir en l'antítesis de Guzmán Mansilla, l'àrbitre de l'Albacete Sabadell. Segur que haureu apreciat la diferència entre un col·legiat veterà i un que està més verd que la gespa de la nova Creu Alta. Un d'aquests àrbitres que és capaç de treure amb garanties qualsevol partit, sigui un UQAM Sabadell, un Barça-Madrid o un Boca-River. La veterania és un grau i les seves 10 temporades a segona B han esculpit un col·legiat magnífic. Això no vol dir que comparteixi les decisions que va prendre Iván Muñoz Pérez. Jo hagués expulsat a Mollita per aplaudir en senyal de mofa, hagués expulsat a Charlie Dean per doble amonestació quan va cometre el penal per mà i, si hagués pogut, també hagués fet fora Salva Ballesta per motius que no venen al cas. Però Iván Muñoz Pérez va aconseguir el que van a buscar, que ningú parlés d'ell al final del partit. Un exercici acadèmic de com gestionar un partit i una demostració de que aquest perfil d'àrbitres són més necessaris que mai. Una actuació que referma el meu odi etern a l'arbitratge modern i que recorda que els millors vins requereixen d'un procés de maduració. Muñoz Pérez no pujarà a segona divisió, però a Ràdio Sabadell el posem al capdavant del grup 1.
Una crònica d'autor, deia ahir el Joan quan ens va fer arribar això que acabeu d'escoltar ara mateix. Em quedo amb el dubte de saber el motiu pel qual hagués expulsat a Salva Ballesta, eh? El puc intuir, però vaja. Després l'escoltem també, el tècnic, encara és tècnic, no?, de l'UQAM.
Sí, encara sí.
No encara ha caigut.
Sí, encara sí.
A tot això el que dèiem abans, per part del Sabadell, ja prou feina tindran a Múrcia per pensar en el que li passa a l'equip catòlic, però 5 de 9 en aquests 3 desplaçaments, que home, els més porucs ho haguéssim, i personalitzo, o sigui, m'hi sumo, segur, no perdre Sanlúcar, no perdre Múrcia, i a sobre, si treus un 5 de 9, més de la meitat dels punts, millor que millor.
Sí, alguns hi posàvem un 4 de 9, em sembla que era, no? Al final, la predicció que fèiem els més porucs, d'altres sí que s'aventuraven a dir allò del 7 de 9, un 6 de 9, però bé, aquest balanç, perquè el Sabadell, recordem, ja es troba des de fa uns dies fora del descens, és 12è classificat, gràcies a aquest puntet a la Condomina, va superar el Sevilla Atlético i està ara mateix dos punts per sobre del descens, amb un partit més que la majoria de rivals que venen per sota. El play-off a 7 punts, eh? Allò, ni que sigui per posar-ho en perspectiva, perquè fa uns dies dèiem, ah, no, si guanyem el Belmonte, no, a 3 punts...
Mira, ho diré així, jo sé d'un que participa en el programa d'avui, i aquí que cadascú interpreti i faci el seu pronòstic de qui és, que està pensant en el play-off. No sóc jo, eh?
Ni jo tampoc. La veritat, simplement per posar-ho...
Queden menys veus, ja.
Per posar-ho en perspectiva, perquè al final el Sabadell, ara mateix, ara, a dia d'avui, a 21 de febrer, la seva lluita és escapar-se i sortir del fang i mirar de distanciar-se, i de seguida parlarem del pròxim partit, perquè té molta tela, també. Com diem, després mirem el futur, però abans Munitis fent una lectura també positiva d'aquest exigent tram de 3 partits fora de casa en 8 dies, que s'ha saldat amb aquest balanç de 5 de 9.
Algun balance positivo... viendo el proceso que está llevando el equipo, ya no solamente los puntos, ¿no? Hay veces que se ajustan a la realidad, otras veces no, quizá en este momento sí, pero algún balance positivo, porque la implicación de cada jugador de esta plantilla es brutal.
Doncs subratllant la implicació dels seus jugadors, Pedro Munitis, et llenço noms o tu mateix? Va,
vinga, ja que...
Quins destaques, tu, noms propis?
Ja que estem en la categoria de noms propis, no cal que sigui allò ni bon ni dolent, però alguns noms...
Han estat protagonistes.
Sí, han estat protagonistes. Ahir Néstor Querol, que va reaparèixer després de 3 setmanes, ni que sigui allò uns minuts testimonials, però bo tornar a tenir ja en actiu el del Grau.
És possible que aquesta setmana l'escoltem.
Doncs bona notícia, llavors. Dopi, la seva tercera estoneta amb la samarreta del Sabadell, ahir va ser el partit que més minuts va jugar, recordem que havia participat contra l'Atlètic Balears i a Sanlúcar. Vull destacar també el nom de Diego Caballo, perquè ho dèiem ahir a la Transmi, crec que li va tocar batallar amb un autèntic corcó a la primera meitat, com va ser Isi Ros.
Per mi és Isi Ros el jugador que més es va creure la part del discurs del 600.000% que havia de sortir a Camp Múrcia de Salva Ballesta. O sigui que al final el van veure fins i tot excessivament espitós en el principi de partit.
El que dèiem, per la part bona i per la part dolenta, Isi Ros, perquè es va barallar amb mig Sabadell. Per tant, bona nota també de Diego Caballo en els últims partits, hem parlat de Jacobo, evidentment, d'Emilio Bernat fent les primeres aturades del partit, però donant-li voltes també, Adri, després del partit, quan us preguntava tant a tu com al Parc qui havia estat el millor, no va sortir tampoc a les travesses un home que ahir tenia una papereta prou complicada, que era Guillem Molina, perquè havia de substituir ni més ni menys que el capità, que l'Aleix Coc estava sancionat. Era una tasca doncs molt, molt difícil. A més, recordem, Teo Quintero va veure una targeta groga a la primera meitat, i això crec que el condiciona molt en l'acció del gol de Mollita.
Sí, és veritat. O sigui, crec que no posa més el peu per si de cas, perquè seria la segona, però també et dic que no haurien d'haver arribat fins a aquest punt,
perquè les facilitats
amb les quals Mollita arriba on arriba, després de clavar l'escaire, però ens va faltar posar-li la catifa directament.
Evidentment, ho dèiem, Aaron Rey doncs el persegueix gairebé amb la mirada per darrere, Dani Sánchez ve tard a la cobertura, i Teo Quintero, que és l'últim home, condicionat per aquesta groga, doncs poc més pot fer, no? Tampoc li vull carregar el mort a l'hispano-venezolà. En qualsevol cas, en línies generals, Guillem Molina doncs va estar prou bé durant els 90 minuts en aquesta difícil tasca de substituir el capi, l'Aleix Coc, i després del partit, Adri, doncs això, parlaves uns minuts amb ell.
A la zona mixta de la Condomina, de l'estadi històric del Real Murcia, ara seu d'aquest UCAM, Universitat Catòlica de Murcia Club de Futbol, amb ell xerrava una estona amb el central de Valls. Guillem Molina, què tal, com estàs?
Bones, què tal?
Què important és, quan no s'està del tot bé o s'està malament, no perdre?
Sí, al final la primera part ha sigut una primera part complicada, perquè bueno, ells tenien necessitat de guanyar, jugaven aquí a casa seva, i bueno, sí que és veritat que la primera part hem patit una mica més perquè ells estan apretant, però bueno, l'important, i amb el que em quedo, és que l'equip ha tingut una bona reacció i al final hem tret un punt molt important.
Sense l'Aleix, sancionat per... Bé, havia de ser per acumulació de targetes i va acabar sent pel show d'Albacete. Al final us ha tocat jugar una parella de centrals especialment jove. A primera ref no és gaire habitual, traient filials, tenir a dos centrals tan joves com el teu i tu.
Sí, al final, bueno, l'Aleix és un jugador important, però al final és el capità de l'equip, és un dels veteranos de l'equip també, i bueno, al final això demostra que aquí tothom està preparat i que a qualsevol que li toqui jugar ho donarà tot per l'equip.
El teu estava jugant menys, en el teu cas sí que estaves tenint més protagonisme fins fa alguna que altra setmana. Clar, l'Aleix es queda amb 4 una altra vegada, per tant no sé si la tornarem a veure aviat, aquesta parella, una altra vegada.
Sí, bueno, clar, al treure-li la vermella, pues, bueno, sí que és veritat que igual el torna a sancionar el partit, però bueno, al final és el mateix. Si ens toca jugar, jo crec que estem molt preparats els dos i bueno, al final... com ja et dic, hem de treure tots el partit endavant i si hem de tornar a jugar, doncs jugarem.
Quan vau fer la maleta per anar cap a Sanlúcar, el 5 de 9 el signàveu o no?
Home, jo crec que com 5 de 9 amb 3 partits seguits fora de casa ho firmaria qualsevol, perquè ja ho hem vist en el partit d'avui, el complicat que és guanyar fora de casa, i jo crec que són bons punts comptant que cap ha sigut a casa.
Sobretot amb la importància de no perdre contra rivals directes, no? Rivals que estan a la zona baixa, Sant Luqueño, Ucam, ara ve el Costa Brava, per tant, ens serviria també, no?, a aquesta mateixa premissa.
Sí, al final l'important és anar sumant punts, poc a poc, seguir amb la ratxa de portem 10 partits sense perdre, que jo crec que és molt important, no?, agafar una ratxa així, i perquè al final això fa fora l'equip, i bueno, ara ens toca un partit a casa, ens hem de fer forts allí, hem de treure els punts com sigui, i bueno, i com tu dius, nosaltres anem sumant i traiem punts als rivals directes.
Després de 3 partits consecutius fora de casa, potser se us fa fins i tot estrany, no? Fins i tot amb un estatge aquí a Terres Murcianes és com una setmana sencera per poder preparar un partit, jugar la nova Creu Alta, recuperar sensacions.
Sí, és que al final 3 partits fora de casa en una setmana es dona molt poques vegades, però bueno, és el que estan dient, 5 punts de nou fora de casa, i ara que tenim una setmana, diguéssim, normal en la que juguem a casa, doncs intentarem anar pels 3 punts.
Com ha anat, per cert, l'estada aquí a Sant Pedro del Pinatar, que suposo que per una banda bé, per l'altra ja amb ganes de tornar a casa després de tants dies fora, a més 3 partits seguits sense perdre, per tant un torn amb un somriure i amb la sensació que s'ha estalviat uns 1.000 quilòmetres de tornar d'Albacete i venir cap a Múrcia, però com han anat aquests dies de convivència?
Pues jo crec que bueno, tots tenim ganes d'anar a casa, és normal, però jo crec que dins del que cap... ens ha anat bé perquè hem estat uns dies convivint junts, ens hem estat mentalitzant molt per fer l'últim esforç, que era aquest partit, doncs venint de 2 partits ja fora de casa, que és complicat, i jo crec que en part ens ha anat bé.
Remato pensant en el futur. 10 jornades seguides sense conèixer la derrota, que no hi ha cap equip dels 40 de la primera ref que porti tantes setmanes seguides sense perdre. Fins quan? Suposo que estirar el fil al màxim possible, allò de les dinàmiques que diuen, que duri el que es pugui, no?
Sí, jo crec que les ratxes s'han d'aprofitar i allargar el màxim possible, i bueno, és el que intentarem. I el següent partit és a casa, o sigui que ho hem d'intentar.
Un partit que serà clau contra el Costa Brava també. Suposo que per intentar obrir ja una escletxa, no? Una mica més de tranquil·litat, que portem tota la temporada amb l'aigua al coll, no?
Sí, jo crec que bueno, és un partit important perquè també el Costa Brava està per la zona de baix. Juguem a casa, jo crec que és molt important fer-nos forts a casa, perquè ho estem veient, no?, que anem a qualsevol camp fora de casa i aquí tothom vol guanyar i fer-se por, i al final nosaltres hem de fer el mateix a casa.
Guillem, gràcies i enhorabona per aquesta ratxa que dèiem.
Molt bé, moltes gràcies.
Un dels joves de la classe, Guillem Molina, amb tot mereixement, s'ha guanyat una de les etiquetes de jugador revelació, jugador amb força minuts per la seva joventut al centre d'esports aquesta temporada. Abans comentàvem el tema Salva Ballesta i avui m'has guardat una. Si en la prèvia escoltàvem allò de si juguem al 100% no guanyarem, hem de sortir al 600.000% i jugar com homes, Pau Ituri, què va dir ahir aquest bon home?
És que no sé ni com qualificar-ho. Al final, una més de Salva Ballesta, d'una excessiva masculinitat, testosterona, i digue-li com vulguis. L'escoltem primer i després la comentem.
Yo no temo ni por la muerte, como para temer por un puesto. Ni por la muerte temo. Así me criaron. Soy el tío con más cojones que hay en la tierra. Contestaba que sí.
Sí, no, sí, contestat, sí.
Sí, 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 tot això perquè evidentment li van preguntar si temia pel seu càrrec com a entrenador del Camp Múrcia, si pensava que se'l fumarien, parlant clarament. Però vaja, és que al final, quina facilitat que té per treure aquests conceptes i aquesta manera de fer, de veritat. O sigui,
cal... Em sembla totalment desfasada, eh?
Sí, sí.
Em sembla una resposta totalment fora de lloc i totalment desfasada, però bé. Encara no està fora, o sigui, de l'UQAM?
Al final tu et planteges, o sigui, cal dir que ets el tio amb més collons de la capa de la Terra per dir que no pateixes pel teu lloc? O sigui, és necessari tot aquest teatre, aquesta sensació, com deies tu, d'excessiva testosterona amb tots i cadascun dels passos que fa? O sigui, no sé, o sigui, cadascú sabrà i està en el seu dret de dir el que calgui. O sigui, el que queda clar és que no deixa indiferent a ningú cada cop que parla davant d'un micròfon.
Està, doncs això, fora, per mi fora absolutament de lloc. I bé, ja coneixem el personatge per desgràcia, que, tot sigui dit, l'any passat va estar a punt de dur a l'Algeciras al futbol professional, però ara llegia també informacions de Cazurreando, que deia que era...
El teníem al costat d'ahir al partit.
Sí, d'Àngel García, doncs...
Hem estat xerrant una estona.
Deia que era el pitjor entrenador, numèricament parlant, de l'UCAM en els últims 5 anys.
Anava calent, sí, sí. No sabia que havia publicat res, però anava calent sobre el tema.
I possibles substituts que sonen ja...
O sigui, alguns dels que, de fet, sonaven també per Castalia, o sigui, déu-n'hi-do.
Sí, Aira, López Garay, Fer Estevez, a Castalia, per cert, sona Lluís Planagumà, bé...
Són noms d'entrenadors contrastats sí, a la categoria sí. Per un equip que està tocadet a la part baixa de la classificació, però vaja.
Sí, passem pàgina ja, no?, de Salva Ballesta.
Superem ja, va, a Salva Ballesta i tot el que té a veure amb UCAM. Parlem del futur per rematar el tema Sabadell.
Sí, de fet, ahir l'equip va tornar després del partit i va enganxar una bona caravana a la P7.
Sí, a Vilafranca, del Penedès.
A tu t'ho he de dir, no?
Bé, afortunadament l'aplicació em va enviar per una altra banda, per Cubelles, i vaig estalviar-me-la, i vam arribar just gairebé a la vegada. Però sí, sí, passades les 11 de la nit va arribar l'expedició.
Doncs això, avui...
També et dic que Servidor es va quedar a dinar a Múrcia i que, en canvi, el Sabadell sí que va agafar el poquer i va anar tirant. O sigui que vam arribar a la vegada, però el viatget va ser bastant més llarg per ells.
Avui entrenament a Sant Oleguer, després d'aquesta pallissa d'ahir, demà dia lliure, és a dir, ara entrem en una setmana normal, després dels 3 desplaçaments.
Quina alegria, eh?
Ja era hora. Doncs avui, com dèiem, entrenament de recuperació a Sant Oleguer, demà dia lliure per la plantilla i dimecres, tornada als entrenaments per començar a preparar aquest partit contra el Costa Brava, que torna a ser un partit doncs, amb implicacions contra un rival de la part baixa. Ahir era l'UCAM Múrcia, en penúltim. Dissabte serà el penúltim classificat. Per tant, també una altra opció per deixar tocat i gairebé enfonsat un rival directe. Se li preguntava també a Munitis a la mateixa condomina, però el càntabre, després del que han estat doncs, 8 dies molt, molt, molt intensos, encara no en volia saber massa cosa.
Sí que enfocamos enseguida en lo siguiente, pero no tan enseguida, ¿no? Ahora mismo, pues intentar recuperarnos todos, para los jugadores es un desgaste brutal a nivel físico, sobre todo, para nosotros, bueno, a nivel mental también es preparar con tan poco tiempo los partidos y con la exigencia que tienen y con... Bueno, pues con la urgencia que tenemos de ir sacando puntos es un desgaste brutal.
Doncs, desgastat, evidentment, Munitis, la plantilla, tothom...
No feia cara de voler pensar ja en el Costa Brava. Va ser gairebé com dir, mira, Adri, deixa'm tornar en autobús de Múrcia a Sabadell i ja pensarem... Ha estat ensonat el Josh Juncker i companyia, que és capaç d'haver estat ja espiant el rival o veient un altre cop el partit contra l'UCAM, etcètera, en el viatge de tornada. Però, com a mínim, aquells minuts posteriors a l'empat, deixa'm estar de Costa Brava.
I segur que van estar fent una ullada ja al Costa Brava 2 Castellón 0, un Costa Brava doncs, que arribarà amb aquest reforç, va marcar Nuja, que ja va marcar la nova Creu Alta amb la samarreta de l'UCAM, i un sabadellenc com Pere Martínez, van ser els golejadors d'ahir al municipal de Palamós. Per tant, un Costa Brava que intenta agafar-se aquest últim fil d'esperança.
Amb 9, no? Per això el Castellón?
Sí, el Castellón ho dèiem, a la Transmi acaba amb 9. La primera doble groga va arribar a l'inici de la segona meitat i la vermella directa ja en el temps de descompte, que va ser just abans doncs, que marqués Pere Martínez. Compta també amb la figura de Sergi Escobar, molt, molt, molt en entredit a Castalia, que sonava també, per cert, doncs això, Planagumà. El Costa Brava està a 8 de la permanència, a 10 punts del Sabadell, un partit menys, això sí, però el Sabadell amb aquesta oportunitat de deixar gairebé sentenciat una altra vegada doncs, un rival directe. Dissabte, no sortim encara dels dissabtes a casa, queden dos partits més encara en dissabte. La nova Creu Alta serà dissabte a les 5, aquest Sabadell-Costa Brava, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I
I encara en futbol, el Centre Esport Sabadell juvenil, el seu juvenil A, va caure per la mínima davant del Real Zaragoza, 0-1 a Olímpia. Gerard Puentes, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Adri.
Un 0-1 que reflecteix la igualtat entre dos conjunts que ocupen les places capdavanteres d'aquesta divisió d'honor juvenil.
Totalment. Va ser un duel competit de principi a fi i que va acabar decantant-se en el tram final pels aragonesos, amb gol del visitant Pau Sanz al 71 de partit. Josep Roma, lateral del Centre d'Esports, afirma, però, que qualsevol dels dos equips es podria haver endut el partit.
Va ser un partit que sabíem ja des del principi que seria molt igualat, perquè venen de sumar moltes victòries últimament i estaven en una bona ratxa, i es va veure així al camp. Sí que vam tenir, nosaltres, jo diria que vam tenir més el control de la pilota, però va ser un partit on els dos equips vam tenir moltes ocasions i va ser força igualat. Que al final s'ho van acabar emportant ells, però jo crec que s'ho podia haver endut qualsevol dels dos equips.
Els sabadellencs frenen així una ratxa de dos partits guanyats i un empatat, amb cap gol encaixat en tots tres duels. Després d'aquesta derrota, els arlequinats se separen dels tres primers classificats, Barcelona, Espanyol i el mateix Zaragoza, que marca el límit d'aquesta tríada amb 41 punts.
Per tant, sobre un forat entre els tres primers i els seus perseguidors, tot això a la divisió d'honor juvenil, a la primera catalana, en el grup 2, Gerard, el Sabadell Nord s'enfonsa una jornada més en la part baixa en caure una altra vegada per la mínima i, a més, amb el mateix resultat davant del Sant Feliuenc.
Des de l'arribada de Carlos López a la banqueta, els de Canuriac han perdut sempre per la mínima, una tònica habitual que de moment no han pogut revertir. La derrota per 0-1, combinada amb la sorprenent victòria del Sant Ildefons contra un dels candidats a l'ascens, el Manlleu, deixen el Sabadell Nord encara més distanciat de la permanència. Enric Vega, davanter de l'entitat sabadellenca, explica que, tot i lluitar fins al final a tots els partits, la fortuna no està de costat.
Després de l'Horta, el 94, l'altre dia igual, des del 60 amb 1-2 fins al 86, que els 85-94 que ens foten el 2-2 i el 3-2. Ja ho veiem un gol en pròpia, doncs l'equip va es frustra, però mai deixarem de lluitar, perquè encara crec que estem a 6 punts i sí que hem de guanyar sí o sí d'aquí dues setmanes contra el camp del Virgil primer que va últim i tinc esperances.
Aquest cap de setmana, aturada de la competició per Carnestoltes, i el següent, partit vital, vital no Adri, vitalíssim. El Sabadell Nord visitarà el camp del Cué, el Vic Riu Primer, en un duel que pot sentenciar les aspiracions d'uns o altres.
Doncs, de moment, l'arribada de López, un puntet, i la resta ja és curiós, tot de derrotes per la mínima, per només un gol, tant de bo que pugui capgirar aquesta situació a terres vigatanes d'aquí a 15 dies mal comptats. Gràcies, Gerard, fins ara.
Fins ara.
I el camp de futbol del Club Esportiu Mercantil porta el nom, des d'ahir concretament, de Joan Murtró i Martí. Al matí es va celebrar al mateix camp de Raona Marinals aquest merescudíssim homenatge a qui va ser el president d'honor mercantilista que va morir el mes passat. A l'acte hi van participar, a part de familiars i amics, diverses personalitats de la ciutat i també del món de l'esport sabadellenc i català. Entre elles l'alcaldessa Marta Farrés, que reconeix així la importància de la figura de Murtró.
Bé, jo crec que era l'alma mater, no, d'aquest espai. Avui ho hem pogut veure amb la gent que hi havia, amb la gent que ens acompanyava, gent del món de l'esport, gent del món de la ciutat, de totes les ideologies, de tots els colors, de tots els àmbits, no? Hi ha poca gent que tingui aquesta capacitat d'aglutinar diferents sensibilitats, no? I el Joan era això, era aquesta persona, doncs, que era l'alma mater del mercantil, però que era molt més, no? Era un pare per uns, un jugador de futbol per altres, un entrenador per altres, però sobretot era un referent, no? Per això jo dic que aquest espai dels plans de futbol en general, tots són iguals, tots tenen gespa, tots s'hi juga pilota, tots tenen instal·lacions, però el que els hi dona vida, doncs, sobretot és la gent que fa aquesta màgia i que fa possible, doncs, que hi passin coses meravelloses.
El reconeixement va començar amb el parlament del president del Club Laurana, del Jordi Graner, seguit de l'alcaldessa, i del president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteres. Posteriorment es va destapar la placa commemorativa en homenatge a Joan Murtró. Graner assegura que amb Joan Murtró s'acaba una manera d'entendre el futbol.
jo ho he dit, és un tarannà, una manera de fer que malauradament està desapareixent. Amb ell s'acaba una manera d'entendre el futbol. Persones des del voluntarisme, des del compromís, que ho feien tot sense rebre res a canvi. Aquest món, malauradament, s'ha mort, aquest món.
Doncs aquest altruisme del Joan Murtró, l'acte es va fer just abans del derbi entre el juvenil A del Mercantil i el juvenil B del Centre d'Esport Sabadell, amb victòria gracienca per 2-1. L'equip de Marc Xalabarder lidera mà de ferro al seu grup de preferent amb 51 punts, 15 per sobre del segon. Amb aquesta notícia del nou nom de Raona Marinals, ara al camp Joan Murtró i Martí, arribem a l'aturada per la publicitat. A la tornada anem amb el bloc poliesportiu.
Ei, penya! Ei, penya! Què passa, penya? Aquí estem els de Xocolata Express per recordar-vos que els dilluns és el dia en què Ràdio Sabadell emprèn un viatge musical a l'univers del pop i del rock. Xocolata Express, els dilluns de 2:15 a 2:15 de la nit i redifusió divendres i dissabtes.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, fem un petit parèntesi del que és la ressaca del que ens ha deixat el cap de setmana en matèria esportiva, i anem a un acte d'avui mateix, perquè fa una estona s'ha presentat al Pavelló Nord el World Kyokushin Budokai Open 2022, o dit d'una altra manera, l'Open Internacional de Karate Kyokushinkai, que se celebrarà al recinte de Can Uriac aquest cap de setmana, aquest dissabte. Sabadell acollirà un campionat per infantils i adults també, per infants i adults, que plegarà uns 300 karateques de 14 països diferents, que participaran tant en la modalitat de kata, és a dir, de formes, com també de comitè de combat. A l'acte hi hem tingut el Sergi Parc, que fa uns minutets ha pogut xerrar amb el president del Dojo Sabadell, Daniel Sánchez. Res a veure, a priori, amb el jugador amb el mateix nom clavat del Centre d'Esport Sabadell. Aquest n'és el resultat.
Doncs amb el Daniel Sánchez, el president del Dojo Sabadell, què tal? Com estem?
Molt bé, aquí esperant el dissabte, que tot surti bé i res, que sigui un èxit.
I ens trobem, de fet, sobre el parquet del Pavelló del Nord, on tindrà lloc aquest campionat d'Espanya d'aquí, del Karate Kyokushinkai, no? I en presència de 14 països, dèieu a la roda de premsa aquí uns 300 karateques aproximadament. Déu-n'hi-do la feinada que tindreu per endavant.
Doncs sí, per sort, tindrem molta feina, per sort, perquè, clar, amb la pandèmia de per mig ha sigut difícil poder organitzar events, i aquest, diguem, és el primer vam fer a l'estiu un, però aquest és el primer de magnitud, i res, molt content, i esperem que això, que sigui un èxit, que guanyin els millors i que tothom gaudeixi de l'espectacle que és el karate.
Dani, imagino que t'ho deuen preguntar gairebé sempre que sortiu, doncs, aquí esteu sota els focus d'atenció, no? Com és el fet d'organitzar un campionat d'aquest calibre, però la modalitat Kyokushinkai, si ho dic bé, quina diferència té amb altres modalitats?
El karate, diguem, està com dividit en dues modalitats, una que és de contacte i una altra que no és de contacte, en el tema del combat. Les formes, les kates, són molt similars en tots els estils. Hi ha diferències, òbviament, però són similars. Però el tema del combat hi ha, diguem, dues línies, que una és de contacte i una altra de no contacte. Nosaltres estem, el Kyokushinkai està dintre de la línia de contacte. Hi ha altres estils que són de contacte, però el Kyokushinkai, diguem, que és el més reconegut a nivell mundial perquè va ser el primer. Llavors, doncs, estem en aquesta línia. Avui dia es diu que el karate de contacte és molt més practicat que el de no contacte, però amb diferents estils, o sigui, diguem, amb la modalitat.
De fet, el karate potser també, no sé si se li ha donat més renom pel fet de veure aquesta modalitat als Jocs Olímpics de Tòquio. No exactament en la vostra forma Kyokushinkai, no? Però sí que, per exemple, quan vam veure aquí caure medalles per la delegació espanyola, no? Com la Sandra Sánchez guanyant l'or en modalitat kata, aquí tindreu la modalitat de kata i de combat, però bàsicament em deies que de kata, tot i que amb algunes variants, però és més o menys el que vam veure allò a les Olimpiades de Tòquio, no?
Sí, sí, en la modalitat kata, diguem, el sistema de competició i de més és igual. Va a puntuació, va per banderes, per decidir qui guanya, i res, sí que és veritat que les kates són diferents perquè els estils són diferents, però són molt més similars que tenen moltes més similituds que diferències. I res, home, nosaltres contents que el karate, encara que no sigui en la nostra modalitat, estigués representat, encara que fos només per un any, a les Olimpiades, però bueno, sempre és bo que la gent, doncs, que les arts marcials en general estiguin dintre de la societat, ja sigui el karate, el taekwondo, el judo, tot és bo perquè té una filosofia molt, molt semblant.
Sí, perquè com deia, recordem que el karate a París 2024 doncs ja no hi serà i que ha tingut aquest pas efímer, no? per la cita olímpica de cara al dissabte, Dani. Sé que ho has dit en roda de premsa, però també t'he de preguntar aquí, no? Quins representants tindrem de nivells, quins són aquests noms que hem de tenir allò amb l'ull posat, tant d'equips de fora com del vostre, del Dojo Sabadell?
Home, d'equips de fora tenim a Holanda, per exemple, el campió d'Europa i campió, no, i tercer del món, el David Brand, que és un pes de menys de 70 quilos, que és un nivell molt, molt alt. També després tenim aquí el Juan Carlos Auge, d'aquí de Sabadell, del nostre dojo, que és campió del món i campió d'Europa, el Pol Saguero, que també és campió del món i campió d'Europa d'aquí de Sabadell. Després venen, doncs, de Polònia, un equip molt potent, que tenen molts podis europeus i mundial, igual que d'Ucrània, que ve la campiona d'Europa de kates i campiona del món quan era júnior, també. O sigui que tenim un dels exponents més potents de la nostra organització en kates, i també el campió d'Europa de kata en masculí, que és un alemany d'origen rus que viu a Alemanya i també és campió d'Europa. O sigui que també tindrem els campions d'Europa del novembre, no, del desembre a Polònia, doncs els tenim aquí també. O sigui que hi haurà molt, molt nivell.
Gens malament, el nivell de participació. Per no rematar en Dani, evidentment he de preguntar pels objectius, no?, que us proposeu com a club vosaltres, com a Dojo Sabadell. No sé quines fites teniu marcades de cara al dissabte.
Home, nosaltres tenim un molt bon equip, tant en masculí, femení i categories inferiors. Llavors, doncs, esperem, hem entrenat molt dur durant aquesta pandèmia, que molta gent pensa que no s'ha pogut entrenar, i s'ha pogut entrenar, no ha sigut fàcil, però s'ha pogut entrenar la major part del temps, i llavors, doncs, tenim l'ambició d'obtenir molts pòdiums en totes les categories. Òbviament, guanyar o perdre a vegades són detalls, però tenim opcions de pòdium amb la majoria de categories que participem.
Doncs tant de bo que sigui així, Dani, això. Per cert, que aquí al Pavelló del Nord doncs estem més acostumats potser a veure futbol sala, i aquest dissabte tindrem karate des de primera hora del matí durant tota la jornada, o quins horaris teniu?
L'horari començarà a les 12, que farem kata fins a les 2:30 o així, farem una aturada d'una hora i després a les 3:30 començarem amb totes les categories de combat. Llavors dividim en kata i combat, perquè hi ha competidors que fan les dues categories. Llavors, doncs, clar, si féssim combat primer, doncs la kata estaria una mica més cansat, llavors ho fem al revés.
Doncs esperem que la gent hagi pres nota i que s'apropi en algun moment del dia del dissabte, perquè segur que s'ho passaran bé aquest dissabte amb aquest campionat que organitzeu. Dani, molta sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I del karate a les piscines, tornem un altre cop a reprendre el fil de tot el que ens ha deixat del cap de setmana. Entre altres coses, un triomf terapèutic balsàmic de l'Estalpul Natació Sabadell en el derbi de la divisió d'honor femenina de waterpolo, una setmana després de quedar-se en només 4 gols a la final de la Copa de la Reina perduda contra el Mataró. Les de David Palmas van refer guanyant el Terrassa per un contundent 15-8. Dos parcials de 5-2, tant a la tercera com a la quarta part, van ser suficients per decantar aquest enfrontament. El tècnic David Palmas, satisfet per la reacció de les seves jugadores després d'aquesta patacada a la Copa.
Més que content del resultat, de la contundència de l'equip i sobretot de que avui sí que he vist moltes coses que hem treballat durant tota la setmana, sobretot aquella situació de la mig centradeta, una mica de moviment i el xut, el passe de canvi i el llançament a la primera, sense dubtar, perquè el problema que vam tenir a la Copa va ser que teníem dubtes amb aquesta situació i mal feeling amb el llançament, i content d'avui haver aconseguit revertir aquesta situació en atac.
A la segona meitat van entrar tots els llançaments exteriors que tant s'havien trobat a faltar, però a la primera van ser les boies, les qui van aguantar l'equip. Al final del partit, el Pau Vituri parlava precisament amb una d'elles, la capitana Maica García, autora de 3 gols en aquest derbi de dissabte.
Doncs estem al costat de la Maica García. Maica, què tal, com estàs?
Bé, contenta amb el resultat, contenta amb l'equip, amb la dinàmica del grup també, i encara anant molt bé el partit de la setmana que ve.
Calia avui una victòria, no?, com aquesta, després del que va passar a la Copa, marcar 15 gols després dels 4 de la setmana passada.
Sí, exacte, necessitàvem una mica un canvi també d'això, d'actitud i més això, més sacrifici, més atac, més agressivitat, no?, de cara a gol, i crec que avui ho hem demostrat, l'equip ja ha canviat el xip i volem encara molt bé, doncs això, el que ve ara, que és Champions.
El que són les coses, a la primera part dels 5 gols, 4 han estat des de la boia, per tant només un xut exterior, i a la segona part diria que només un gol des de la boia. Després del descans han entrat tots els llançaments, no?
Sí, exacte, també és cert que potser al principi del partit han estat una mica més obertes, no?, la defensa del Terrassa, i hem pogut ficar pilotes dins, llavors hi ha gols des de dins de la boia, però després han tancat molt més a la boia, hi ha hagut més llançament exterior i també hi ha hagut més efectivitat de llançament.
Ens deia el David que havia estat també una setmana de parlar molt, no?, del que havia passat el diumenge, de conjurar-vos també com a equip, de dir, hem rebut un toc d'atenció i clar, ara que estem al febrer, millor rebre ara el febrer potser que no pas a l'abril.
Sí, exacte. Som un grup, som un equip, som una família, i hem de treure els nostres dubtes, la nostra tristesa, la nostra ràbia, no?, una miqueta, i havíem de posar cosetes en comú, aclarar 4 coses i agafar aquesta confiança per acabar el que ens queda de temporada.
L'última, Maica, pensant en la setmana que ve, aquest partit contra l'Etnikos, 5 gols, a priori està la cosa encarrilada, però vaja, ni que sigui els dos precedents contra el Mataró, el de l'Eurolliga, el de la setmana passada, serveixen per dir que les coses no estan lligades fins que s'acaba, no?
Exacte. De moment hem guanyat un partit, hem de guanyar un altre, perquè tampoc volem anar amb una derrota, no? I s'ha de jugar el partit, estem posant tot el millor per arribar bé a aquest partit i poder guanyar bé. I això, agafar molt bé el que ens queda de temporada, Final Four de Champions, si arribem, i la Lliga.
Avui 3 gols. Maica García, felicitats per la victòria en el derbi.
Moltes gràcies, jo contenta. Al final són les companyes, això és un equip, i avui m'ha jugat i ja està, i un altre dia un altre.
El club que segueix invicta a la Lliga, 16 victòries en 16 jornades, i amb la primera plaça de la fase regular virtualment aconseguida. Dissabte, 6:15, les de David Palma defensaran el Can Llong, els 5 gols de renda de l'anada contra l'Ethnikos del Pireu grec, per tornar a una final a 4 de l'Eurolliga 3 anys després. I per la seva part, el masculí de l'Estelpul també va sumar una nova victòria a la divisió d'honor masculina en la seva visita al Mediterrani. Tot i l'absència de Sergi Cabanes, els de Quim Colet van encarrilar d'hora l'enfrontament i van acabar guanyant per 6-12. El Natació Sabadell continua segon i dissabte, just després del femení, tindrà duel directe contra el CNB, contra el Barcelona, a qui li treu ara 5 punts, això sí, amb 2 partits més.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
En handbol, el Balonmano La Roca, el líder de la Primera Nacional masculina, ha frenat en sec la progressió de l'OAR Gràcia Sabadell. El duel que enfrontava el carrer Boccaccio al segon contra el primer se'l va endur el conjunt roquerol per 3 gols de diferència, 35-38. La resta de rivals directes en la lluita per entrar a fases d'ascens van guanyar, i els graciencs han baixat de cop de la segona a la cinquena plaça. Tot i que l'OAR va arribar a dominar en el marcador a la segona meitat, va ser La Roca qui va sortir triomfador d'aquest festival ofensiu. Bernat Correro, capità verd i blanc, recorda que encara hi ha molt de marge per tornar a escalar posicions.
És una lliga molt llarga, haver perdut avui no significa res, que en molts partits la gent ha jugat també contra la Roca. Venim d'un empat a Granollers, que també és un bon punt, guanyar Sant Cugat, que també és un equip de zona alta. Bueno, ara és seguir, queden, em sembla, 13 o 14 partits encara, vull dir que queda lliga, si fem el que hem de fer, tindrem opcions al final de temporada.
Mirant la part positiva, ara el calendari de l'Oar Gràcia fa baixada i, a més, els de Cesc Borrell tenen un partit pendent per recuperar l'enfrontament a casa contra el Bordils, encara sense nova data confirmada. Després de la derrota contra la Roca, l'Agustí Bernat va conversar amb el mateix tècnic, amb el Cesc Borrell.
Estem amb el Cesc Borrell després de la derrota per 35-38 davant la Roca. Primer de tot, Cesc, com has vist el partit? Molta igualtat, en algun moment fins i tot per davant aquesta segona meitat, però finalment no ha pogut ser.
Doncs l'he vist complicat. Vull dir, al final nosaltres sabíem que havíem d'intentar imposar el nostre ritme, sabíem que havíem d'estar junts en defensa i ens hem trobat pues un equip que també juga el mateix, no? I al final ells són molt bons, estan a dalt, hem tingut la capacitat de ficar-nos per davant, que ens creiem que tindríem opcions de guanyar. Va un partit molt competit durant tota l'estona i mira, no ens l'hem endut per mala sort o perquè no ho hem fet millor en els últims minuts.
Després que la primera meitat hagués anat per darrere el marcador, 4 gols per darrere, a la segona meitat, ho deies ara, 2 gols per sobre, fins i tot. Què li ha faltat a l'equip? Quina última empenta li ha faltat per acabar enduent-se la victòria o com a mínim arribar al final amb aquestes opcions més clares?
Ja, jo crec que al final a la mitja part hem tocat la tecla per ficar-nos per davant, i és veritat, però estàvem en una defensa molt al llindar del reglament i els àrbits ens ho han fet pagar. No crec que hagi sigut un mal arbitratge ni molt menys, però quan tu jugues amb aquest risc, a vegades te'n pots aprofitar i no et piten aquelles accions, però si te la piten, doncs al final hem estat, crec que, 6 minuts amb un menys, i això ha sigut el detonant, que es tornessin a ficar per davant i no poguéssim treure els 2 punts.
Empat la setmana passada, avui derrota contra el líder. Com has vist l'equip en aquests dos compromisos? Ara potser ve una part més tranquil·la del calendari perquè és l'exigència del rival, però com has vist l'equip aquests dos partits?
Jo crec que al final, quan jugues contra els millors equips, pots guanyar, pots perdre i pots empatar, no? Al final, l'important és competir, estar allà amb els millors, i crec que hem demostrat que som capaços de competir amb tothom. A part d'aquests dos partits, veníem també d'unes setmanes de jugar amb gent de la part alta, com va ser el partit de Sant Cugat aquí a casa, i que també vam treure els 2 punts. I al final estem allà, i com tu dius, ara sí, ja ens va bé potser una etapa més de recuperació, de regeneració, perquè portem un any 2022 que de molta exigència.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu, merci.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I a la part baixa d'aquesta primera nacional, el Creu Alta de Sabadell va sumar una nova derrota, en aquest cas 24-39, contundent, a casa contra el Mataró, i continua sense estrenar el caseller de punts. Els arlequinats tenien una bona oportunitat per aconseguir la primera victòria, ja que el conjunt maresmenc se situa a la mitja taula i no té opcions ni per dalt ni per baix. Conscient d'això, l'entrenador dels creualtencs, Ramon Salmurri, lamenta no haver tingut suficients efectius per afrontar el partit amb més garanties.
Avui la gasolina ens ha durat poques estona. Crec que l'inici del partit ha estat molt bo, molt bo. Hem tingut estones on en atac estàtic ha estat dels millors trams de la temporada, però ens ha costat mantenir aquest ritme, i sobretot a nivell defensiu, tant l'Altés com el Pujolà són dos jugadors que ens donen moltíssim, i avui hem notat molt la seva absència. Una altra cosa és també com l'arbitratge encara té aquest partit.
També va perdre l'Oar Gràcia femení a la divisió d'honor plata en la visita al Mislata valencià per 33-26. És la tercera desfeta consecutiva per les de Carol Carmona, que diuen pràcticament adéu de manera definitiva a les seves opcions d'acabar a la zona alta. Clàudia Marrugat, jugadora de l'equip, reconeix que entre les marxes de Paula Martín i Gaby Romero i també aquesta mala dinàmica, la destrempada és general.
El nostre objectiu sí que sempre ha estat estar el més amunt possible, però bueno, també et veus, ens veiem fa 3 o 4 setmanes a la part alta i teníem com una il·lusió que era diferent a la que tenim ara. Això està clar que bueno, està una mica descafeinat, però hem de seguir lluitant i fer que valgui la pena la temporada que portem fent fins ara.
Per tant, intentant no llançar les escombraries, la gran temporada que estaven signant fins ara, les verdiblanques a la divisió d'honor plata, tot just li queden només 6 jornades per abaixar el taló. El pròxim rival d'aquest Oar Gràcia femení serà l'Embol Amposta, el penúltim classificat, amb només 5 puntets. Falten res, 3 minuts i mig per arribar a les dues. Repassem d'altres informacions en format més breu. I comencem amb squash. Iker Pajares s'ha quedat a les portes de la final de l'Squash on Fire Open de Washington DC. El del tenis Sabadell es va haver de retirar amb molèsties al final del segon joc. En aquell moment perdia per 11 a 13 i per 6 a 11 davant l'egipci Mohamed El Shorbagi, és a dir, el primer cap de sèrie del torneig i el número 3 del món. Si la lesió no li ho impedeix, Pajares hauria d'estrenar aquest dimecres a la tarda, d'aquí un parell de dies, a la primera ronda del Windy City Open de Chicago. Serà davant del suís Dimitri Steinmann, 37è al rànquing mundial. I de l'esquaix al ciclisme, ja tenim a David de la Cruz en marxa al Tour dels Emirats. La primera etapa resolta ahir a l'esprint de Medinat Zayed. Van a parar a mans del belga de l'Alpecin, Jasper Philipsen. I fa uns minuts ha aixecat els braços als espigons d'Abu Dhabi un altre velocista, el britànic del Quick Step, Mark Cavendish. Una segona etapa, per cert, que ha estat molt marcada pel fort vent de cara i la sorra que han hagut d'empassar-se els ciclistes. Coses del ciclisme modern, de debò, que ara és espectacular veure una etapa del Tour dels Emirats, més per aquest tema climatològic, per veure com pateixen els pobres a la bicicleta amb rectes inhumanes, llarguíssimes, sense desnivell, però amb sorra que entra i aire que entra per tots els cantons, que no pas pel que teníem tots en ment del que era, per exemple, abans una etapa del Tour de França. Demà es començaran a fer les primeres diferències de la general, segur, amb la contrarrellotge de 9 quilòmetres, amb sortida i arribada a Aiman. I en els últims segons del programa d'avui repassem el menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suís, puntuals amb la cita amb l'esport de la ciutat, com sempre a la una en punt. Per exemple, aprofitant l'aturada del Sabadell, que tindrà descans després d'unes setmanes especialment atapeïdes, avui han tingut entrenament de recuperació a Sant Oleguer, demà lliuren, posarem la lupa en la figura de Jacobo González. L'escoltarem d'entrada amb una entrevista, però també repassarem les seves xifres aquí a Sabadell, les de la seva carrera, i les compararem amb els altres golejadors d'aquesta primera ref. Tindrem també squash, amb el que passi si és que arriba a recuperar-se Iker Pajares per poder jugar a Chicago al Windy City Open. Tindrem sobretot la victòria en l'estrena d'Arnau Casabon del Natació Sabadell de Futbol Sala i també la medalla aconseguida per la Sara Beltrán a Portugal. La setmana passada la teníem aquí a l'estudi a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís.
Això serà demà a la una. Ara notícies amb la Núria García, amb el Toni González, que és a les vies de Sous, envia una abraçada, i amb tot el departament d'informatius de Ràdio Sabadell. Més info, com sempre, @RadioSabadell a Twitter o a radiosabadell.fm, on trobareu el podcast d'aquest Hotel Suís. Adeu, adeu, bon dilluns.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.